els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, i a aquesta hora ja sabeu que cada dimarts encetem nova secció de Filosofia Millennial amb un centennial. Un centennial de nivell, però... Leo Espluga.
Així fa gust, que et presentin.
Mira, veus, que bé. Anava d'il·lustrat, però no ho sé...
Bueno...
Sí, eh?
Sí, per què no?
Val, persona il·lustrada.
Sí.
Avui, mira...
Per l'il·lustració.
Sí, sí, sí. T'havia posat deures.
Sí.
I m'has fet cas.
Sí.
I està...
I, bueno...
Està molt bé.
Contra tot pronòstic, no?
Contra tot pronòstic.
Bueno, saps això de totes les setmanes... bueno, si això, potser no li passa a la gent, però a mi em passa com a mínim, que quan tinc moltes coses... O sigui, com sóc una persona... sóc molt caòtica.
No.
Però alhora...
No ho creïm.
No es nota, no? M'agrada fer com sentir-me bé fent una cosa.
Sí.
No? Llavors tinc com mil coses pendents a fer i en faig una. I aquesta setmana doncs ha tocat a tu.
Que bé.
Has estat de sort. O sigui, has sigut la cosa que m'ha fet sentir malament.
Veus?
Mira, que maco, eh?
Li vam dir Leo la setmana passada, escolta, que s'apropen les eleccions europees, que són el 9 de juny. Parlem una mica d'Europa amb base filosòfica.
Sí.
Però no comencem això.
Clar, és que és un tema...
Un tamarro, eh?
És un, vamos, tamacle, gegant. O sigui, és el tema d'una vida, no?
Sí, sí, sí.
Però bueno, podríem dir diverses coses. A mi sempre m'agrada dir, primer de tot, que la idea d'Europa és una idea estranya. Hmm. Realment, si ho penses. O sigui, la idea d'Europa com a un bloc unitari, ideològic, és una construcció que es fa molt recent. Una construcció molt recent. Hmm. I per això necessiten d'aquesta publicitat constant. O sigui, em fa molta gràcia la publicitat que hi ha al metro, a tot arreu, de sobre Europa, no? Això és llibertat, això és Europa, no?
Hmm.
A la publicitat que hi ha també per internet, o sigui, o sigui, necessiten publicitar-se, no?, ideològicament.
Un dia, crec, Leo, i ara continuem, però jo crec que ja n'hem parlat, però crec que estaria molt bé tornar-ne a parlar un altre dia, de la paraula llibertat també en base filosòfica. Ho dic perquè és una paraula que darrerament, des de la política, escolta'm, s'usa, jo crec que és una paraula prou rellevant i prou important.
Usos i abusos de la llibertat, clar, no? Diríem.
Com per, perdoneu, però com per prostituir una paraula com llibertat. Uh-huh. I crec que darrerament s'està fent molt. Però vaja, avui estàvem amb Europa.
Bueno, mira, parlant d'Europa i de prostituir paraules i idees, i és una mica la idea d'Europa, no?
Sí.
La idea d'Europa és curiosa, perquè a mi sempre m'agrada pensar que... Quan apareix el tema d'Europa, no, m'he dit que una conversa familiar, no sé què, el que sigui. Jo sempre dic que Europa és un conjunt d'imperis fallits.
Uh-huh.
Literalment, o sigui...
Sí, sí.
D'antics imperis. O sigui, és l'antic, o sigui, Europa és el viejo mundo, que intenta actualitzar-se constantment, però té una tensió molt forta entre tot aquest passat imperial... aquest passat mític, no? L'Europa mítica, i un present decadent. No? Té una tensió aquí molt forta. Sobretot perquè, clar, si ens posem a pensar, tens l'imperi francès, tens l'imperi napoleònic, tens el Regne Unit, no? L'imperi britànic, o sigui, que és allò una gran... Tens l'imperi austro-húngar, tens l'imperi espanyol, no? Tens corones, tens... O sigui... A Itàlia tens l'estat papal, no? O sigui, tens el Vaticà. Vull dir, hi ha tota una sèrie d'històries que venen de molt lluny,
sí,
amb projectes. Tens l'imperi romà, també. O sigui, tens els otomans, l'imperi bizantí. O sigui, hi ha tota una història aquí. Per això és molt interessant a Turquia. És una tonteria, però això parlo molt amb un amic. Potser per parlar Europa, pensar en Turquia és un cas molt particular, perquè és un fora i a dins.
Sí, absolutament.
Però és un cas molt, 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 molt interessant, perquè realment Turquia com a tal sí que hi ha una gran força europea allà, perquè no es consideren musulmans allà. O sigui, és interessantíssim el tema turc, no?
Jo sempre recomano anar a Estambul, perquè en una part de, sabeu que està separat pel riu, Istanbul, no? En una part hi trobareu a la Turquia més occidental, més europeista, inclús, i a l'altra banda hi trobareu una Turquia sent Istanbul, sent la mateixa ciutat, hi trobareu una altra Turquia que no té res a veure.
És que és fort, és molt fort. O sigui, és com els dos murs, com el món oriental i el món occidental. Sí, 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 o sigui, sí, està allà, i per això és un cas molt interessant, i per això hi ha com aquesta... Tenen una crisi interna constant per intentar amb el tema d'Erdogan, el poder... És molt complexa, no, la idea turca. Però sí que és veritat que Europa, en un sentit contemporani, Europa, més que un conjunt territorial, que ho és, hem de diferenciar també, que això, anem a començar per aquí, diguéssim, la idea d'Europa com a unió econòmica i la idea d'Europa com a idea ideològica o cultural, el que és un europeisme, un occidentalisme. No? Aquí hi ha una diferència fonamental.
Val.
Per què? Perquè la Unió Europea com a tal és una unió econòmica, que després es serveix de raons ideològiques per justificar això, no? Diguéssim, aquesta seria la meva tesi. Molt simplificada, però diguéssim que és això.
No, si més no, neix així, segur.
Sí, neix l'any 93 com un intent d'actualitzar-se, que ha caigut el bloc oriental, cau la URSS, doncs aquí hem de fer alguna cosa, diguéssim, literalment, no? Ja la URSS està desmembrant, doncs, la OTAN és el 49 humana, no? Que és una unió militar, però també fa serveis econòmics, la trilateral ha sigut l'any 73, l'informe de la trilateral amb Japó, alguns països europeus, no? O sigui, a Japó, França, i una Europa una mica més o menys d'aquella manera, i Estats Units. Doncs clar, és una idea per no quedar-se enrere dintre del món globalitzat, no? D'un món que s'està globalitzant cada cop més, i Europa ja no té potència, per els països per si sols són impotents per competir amb Xina i Estats Units, no? Xina que està creixent, però avui en dia parlaríem de la Índia també, i parlaríem de bueno, en el geopolític no pots competir, no? Són petits paisets. Llavors es fa aquesta mena d'unió econòmica, es fa una Constitució Europea.
De fet, fa molts anys que sento, Leo, que la idea d'Europa com la pretensió de fer una mena d'Estats Units a l'europea.
Sí, és una idea que agrada molt. Això és el gran pensador d'Europa és... ai, ostres, m'ha passat pel cap i no. De la segona generació de Frankfurt tens, aviam, la primera que són Adorno, Benjamin Horkheimer, i a la segona tens el de la teoria de la parla política. Com pot ser que no m'estigui venint al cap això? Ostres,
ara,
és molt fort,
ara ho trobarem, Leo.
No ho busquis.
No, eh?
No. Em posa molt nerviós, això. Horkheimer. Uau.
Està pensant com si fos el trivial, això. No ho busco, Leo. Ara
ho estic passant molt malament, eh? O sigui, puc dir la seva teoria, però és el pensador dels actes de parla, de la teoria de la raó discursiva. Ai, per favor, mare de Déu. O sigui, és el... Buah, vaig a buscar-ho.
Passa res.
Perdó.
Passa res.
Per què em donen aquests veïos? Que...
Perquè portes moltes dades i molts noms al cap, i punt.
Ja, però aquesta és important. Però totes són importants,
totes,
no? Però...
Totes són importants. Ara el Leo que està buscant... Pobre, el pensador...
Em sento molt ridícul, eh?
No, home, no, el pensador que es volia...
De la segona generació, el més important de tots. O sigui, sobre, l'he llegit i l'he estudiat i l'he criticat. O sigui, sobretot l'he criticat molt, aquest autor. A Habermas, carai, el Jürgen Habermas. Si encara es viu, encara es viu. Però Jürgen Habermas... És el pensador de la Constitució Europea, o sigui, una mica, no? És el gran pensador de la idea d'Europa. Per mi, de manera bastant acrítica, per això dic que l'hem de criticar, però, o sigui, diguéssim que és aquest intent de fer una nova il·lustració. Per on va també una mica la Marina Garcés, diguéssim, no? Amb aquesta idea d'una nova il·lustració radical, que mira cap Orient també amb els ulls oberts i mira cap a... és crítica amb el seu propi passat colonial i de més, a vegades potser més de retòrica que de mena real, no? També és veritat això. Però hi ha una defensa d'Europa com els intel·lectuals i els filòsofs, no? Perquè aquí una cosa són els propagandístics militaristes, no? Que poden ser els de letra lateral, que justifiquen les accions bèl·liques. I després hi ha com els filòsofs, no? Que els agraden justificar les idees de manera més cultural. I sí que és que la defensa d'Europa és una defensa com a bloc cultural de la tradició, diguéssim. Hi ha una genealogia construïda a posteriori, mítica, evidentment, segons la qual, per algun motiu, Europa, no? Especialment Alemanya, perquè és qui té el bloc unitari a nivell esquimana, Europa, no? Una mica, Alemanya-França, una mica. Sembla ser que, per algun motiu, Centro-Europa són majors hereus del món helènic que no pas la gent de Síria. Uh-huh. Estic fent cara de sorpresa.
Sí, 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 sí.
Per algun motiu, plató, gent que està a milers de quilòmetres... Clar, però jo em sento gravat ara mateix.
Sí, 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 sí.
Em sento observat.
Val, val, val.
Tenen més... Doncs sí, doncs es consideren hereus del món helènic,
mm-hmm,
no? Hereus de Plató, hereus de la democràcia ateniense, no? De Pèricles. Sí. No? O sigui, per algun motiu Angela Merkel té molt a veure amb Pèricles, el qual jo no acabo de veure aquí el punt, però sí que Europa teix aquesta genealogia cultural, mm-hmm, que es construeix a la il·lustració, aquest discurs il·lustrat, segons el qual, a través de la ciència, de la raó, de la cultura, ens hem emancipat del món bàrbar,
uh-huh,
dels bàrbars, no? dels bàrbars, de la gent dels salvatges, de la gent de les tribus, i ara vivim molt bé, tenim un accés a la cultura, tenim sanitat pública, tenim coses,
uh-huh,
llavors, per això mateix, és una idea que cal defensar. No? Perquè ens amenacen els bàrbars.
Fem una cosa, perquè has dit una cosa que m'ha interessat molt i em fa sortir una mica del discurs
perfecte,
que ara proposaves, però segurament té que veure. Em parlaves de l'Europa lligada en aquesta tradició.
Sí.
I jo pensava mentre parlaves, és que comúment es presenta el tradicionalisme,
uh-huh,
com a conservadorisme. I jo em pregunto si necessàriament estan relacionats.
Això és molt interessant. Hi ha un pensador meravellós per pensar això precisament que em plantejaves, que és Walter Benjamin.
Uh-huh.
Walter Benjamin se l'acostuma a tildar d'un autor hipercrític, destructiu i a més, quan és autor precisament que té un gust molt exquisit,
uh-huh,
per observar precisament com les coses a vegades no són com ens sembla, no? I tinc un amic que per exemple va fer la seva tesina del màster i a més sobre aquesta qüestió, sobre la qüestió de la tradició, i és molt interessant veure com la tradició, però jo sempre dic que la tradició és allò, és la perpetuació de la vida, d'alguna, uh-huh, manera, no? Parlàvem la setmana anterior de tècnica, de la idea de la tecnologia.
Sí, de la tecne.
No? I com la tecne era una mena d'externalitzar la memòria i fer que perduri. Pues la tradició pot ser o hauria de ser una lligaçó viva a la qual, a través de la parla i del gest, perdura generació rere generació un coneixement. No?
Yeah.
Un coneixement, la tradició, moltes vegades, pot ser progressista en tant que pot ser una defensa de la vida. Això, uh-huh, és l'interessant, no? Nietzsche, per mi, és molt atinat quan diu que la gent tradicionalista el que busca és mantenir les condicions de vida que han fet la seva vida possible pels, uh-huh, demés, no? És a dir, si jo, les coses que a mi m'han fet d'aquesta vida vivible, les vull mantenir perquè la següent generació pugui viure amb les coses que a mi m'han fet possible la vida, no? En aquest sentit, una persona tradicionalista s'hauria d'oposar al canvi climàtic,
uh-huh,
de manera coherent, no? Perquè això no permetrà continuar amb aquest llinatge de vida i tradició, no? Quin és el problema, diu Nietzsche? Que moltes vegades s'acaba confonent el que hem de conservar i acabem mantenint allò que impossibilitava la vida i allò que la permetia l'eliminem, no? Que és aquesta gran confusió que té la gent entre la tradició i el folklore, que és una cosa molt diferent, no, diguéssim, on la gent acaba tenint una relació a vegades fetichista amb la tradició, i llavors ja no és viva.
Això és allò de... És allò de hosti, m'agrada molt quan ve el Leo Espluga, deixa'm-ho dir i fer-ho públic, amb ell li dic molt sovint, però li dic, va, poso deures, parlarem d'aquest tema i acabem parlant d'una altra cosa totalment diferent. Però em fixo en un estat com l'estat espanyol, per exemple, que jo crec que a França podríem dir tres quarts del mateix, inclús jo crec que a Anglaterra també podríem dir tres, uh-huh, quarts del mateix, però jo crec que a Espanya s'ha confós molt comúment aquesta tradició amb el folklore, fins al punt que ens hem menjat ja tots que sangria, paella i flamenco és l'Espanya sencera.
I és una pena, perquè això és una cosa molt interessant que parlo molt, per exemple, amb un dels meus millors amics, que és andalús, és d'un poble de Jaén, i ho parlem molt, no? I que és molt fort com el colonialisme dut a terme pel franquisme, uh-huh. El propi poble andalús, i veu la seva arrel mediada a través de la publicitat franquista,
sí, sí.
En un sentit no autèntic, que és una cosa molt forta. És a dir, aquesta confusió és una pena perquè la gent no se n'adona que aquest folklore, entre cometes, no té res de tradició, sinó és una creació ad hoc, espectacularitzada, per crear una identitat falsa a posteriori que funcioni com a producte comercial.
Uh-huh.
No? És a dir, en aquest sentit, s'acostuma a dir que hi ha cert autor tradicionalista, no? Sobretot, per exemple, el que s'anomena els socialistes cristians, no? Chesterton, d'aquestes sèrie d'autors, uh-huh. No? que són molt interessants, i en aquest sentit sí que diuen que la força el tradicionalisme és una força anticapitalista, perquè no vol l'acceleració i la que s'usurpin,
sí, sí, sí.
Àmbits de la vida, no? I que es converteixin en producte. Vull dir, és una defensa d'una vida més que permeti la calma.
Mira, t'agafo això per repreguntar-te i tornar a enganxar amb el que estàvem parlant, que és la idea d'Europa. Uh-huh. Europa s'ha convertit darrerament en un producte?
Clar, lo interessant d'Europa, i per això ho podem veure amb Eurovision, amb els fons europeus, no?
Next Generation, eh?
Els famosos fons europeus que han servit per treure la identitat a tots els pobles de Catalunya. Perquè amb bancs i places horroroses. O sigui, ho sento molt, però és veritat. O sigui, com ha sigut una pèrdua d'identitat descomunal, aquests famosos fons europeus, no? El Next Generation, la Unió Cultural, els joves estudiants, l'Erasmus, no? Uh-huh. I és una manera de perpetuar el flanerisme de classe, on la gent privilegiada es pot permetre passar-s'ho bé durant uns mesos i obtenir una experiència com si anessis a la París del segle XX, l'únic que ara, doncs, en canvi d'anar-te'n a l'òpera, te'n vas a beure sangria de 3 euros i a conèixer un italià i ja està. Vull dir, però la gent pobra segueix quedant-se aquí, no? És lo interessant. Vull dir, això s'ha convertit d'Europa. Europa és, d'alguna manera, un conjunt d'ajuts, perquè després tampoc té cap mena d'importància a nivell internacional, vull dir...
No, l'hauria de tenir. L'hauria de tenir, ho dic, perquè ara vindran unes eleccions el 9 de juny i estaria molt bé recordar que els pagesos de Catalunya van sortir al carrer no només per les polítiques del Departament d'Agricultura d'aquest país, que també, sinó sobretot per les polítiques que es volien mantenir des d'Europa.
Clar, l'interès és que aquí hi ha una tensió.
Per tant, si hi ha incidència directa en la ciutadania.
Sí, que el que succeeix aquí amb la idea d'Europa és que estem a un callejón sin salida. Sí, un joc de suma zero. Per què? Tant per una banda, això es va veure molt clarament per mi durant l'època del procés, no? On, per una banda, tens una sèrie del catalanisme liberal que, uh-huh. que de manera completament ingènua, Europa ens mira... Ostres, jo, vamos, em peto de riure. Europa ens mira, quin valor! O sigui, Europa ens mira i Europa ens salvarà. O sigui, els jutges de Bèlgica ens salvaran.
Més del 17, eh?
Quin valor. O sigui, no van intervenir als anys 30 i intervenaran ara. Per favor. Amb el pacte de no agressió que va haver aquí durant... Aviam. No siguem aquí innocents, vull dir.
Estem encenent ja, eh?
Però és veritat.
Sí, sí, sí.
És que em fa molta gràcia, vull dir. Com a la gent que va rebre el plan... O sigui, el franquisme... L'Espanya del plan Marshall uh-huh. de cop intervindrà perquè... Aviam, perquè han pagat a la gent, si home, ja... No, ho sento, o sigui, no. Però ara també els altres de... No ens cal Europa. Els de la bandera negra, no ens cal Europa. Fora d'Europa. I doncs, aviam. Serem Catalunya autàrquica.
Jo fa temps que dic en aquest programa, i mira que no jo les opinions personals, i més en política me les reservo molt, però que estem vivint en un món on es pretén que tot sigui blanc o negre i tot s'encamina cap al gris.
No, clar. Vull dir, perquè la realitat sempre és bastant més...
Punyetera
del que sembla.
Sí, mai tant.
Perquè, clar, vull dir, pensar-se que a l'any 2000, al segle XXI, una nació pot ser autàrquica,
uh-huh.
és d'un deliri.
O és que no s'ha de plantejar a Europa, per exemple, termes tan importants o problemes tan importants com tota la qüestió de la migració.
O sigui,
què està passant, el que està passant.
Exacte. O sigui, i si Europa, finalment, per exemple, que busca guanyar autonomia respecte als altres països, més tal com està la qüestió amb l'aqueducte, amb els aqüeductes, amb el Nord Stream rebentat, amb tot el tema del comerç pel sud-est trencat, els problemes amb la OTAN, els problemes amb els Estats Units, que té el pollo... O sigui, com, donant aquest món, aquest mapa global, què passa? Busquen autonomia, i per això també s'implanten les polítiques agrònomes que s'implanten. Si la gent no s'ha d'oblidar. O sigui, com, si es pensa Europa com a bloc autònom, les parts han de servir al territori.
Sí.
Per això s'implanta la política agrònoma que s'implanta. Clar, nosaltres estem en contra Europa, que em sembla molt legítim i molt vàlid, però hem de ser també conscients del terreny en el qual juguem, perquè estem obligats... El gran tema d'Europa és que està obligada a jugar un joc de forces al qual no pot guanyar mai, però tampoc pot parar. O sigui, no pot parar de participar. Hi ha una tensió molt forta en la qual tu no et pots emancipar dels Estats Units, dels seus interessos econòmics, no pots sortir-te'n d'allà perquè no tens, bàsicament, força militar, i estàs al mig del món i tens 1.000 franges obertes, o sigui, et pots entrar per tot arreu, però al mateix temps necessites autonomia. Llavors hi ha una línia de tensió aquí molt problemàtica que has d'intentar convèncer la gent a nivell ideològic i crear un sentiment europeu, un sentiment que, sobretot a la gent del sud, també perquè hi ha dues Europes. Hi ha l'Europa del nord i l'Europa del sud, no? on es perpetua aquesta relació d'opressió, que és la mateixa que la del nord global amb la del sud global.
Precisament, Leo, l'altre dia, i estic entrant molt en més qüestions polítiques que filosòfiques, que també tenen a veure entre
tenen
si,
molt a veure, tenen molt a veure.
Però l'altre dia veia la repartició, no m'havia fixat mai, ho reconec, no m'havia fixat mai en el repartiment d'escons dins el Parlament Europeu. Jo entenc que hi hagi potències... És que, clar, ara no ho veieu a casa, però el Leo té una mirada a vegades que quan comença s'espera que acabi per fotre... Bé, en fi, veurem per on em ve. Mirava el repartiment d'escons i jo puc entendre que hi ha potències majors i menors en un sistema com l'europeu. També hi ha Estats Units, estats amb més poder que altres.
Sí,
ja està. El que no sabia jo era que la diferència d'escons al Parlament Europeu entre l'estat alemany i l'estat espanyol, per exemple, era molt notable.
Molt.
Però molt notable.
Molt.
Per tant, les decisions no les pren Europa.
No. Les pren els interessos econòmics dels països amb el PIB alt.
Val.
És una unió econòmica. Per això és com... És una qüestió de PIB, final. Punto. Per això mateix, quan Alemanya... baixa un 0,25% el creixement anual, de cop tota Europa entra en crisi. I el Banc Central Europeu canvia els tipus d'interès, quan aquí l'economia va com un coet, segons el senyor Sánchez. Vull dir, que és interessant, i llavors també està bé com parlar d'això, perquè, mira, si Europa és una unió econòmica, podem discutir si és estratègicament interessant o no. Però que no ens facin aquest exercici d'ocultació i ens venguin la moto amb una idea cultural d'una cosa que no és cultural.
Yeah.
On hi ha una clara jerarquia. Després podem entrar en si és interessant per nosaltres ocupar el lloc baix d'aquesta jerarquia a canvi d'estar en aquest mecanisme, però que no es vengui aquesta idea de tots els europeus són iguals, ens uneix una gran idea de llibertat, de fraternitat, com la nova il·lustració, una idea de cultura, una idea d'universitat, on tots som ciutadans i podem viatjar entre aquí i fem l'interrail.
Sí.
Clar, després, qui ve aquí a pixar-se al carrer? Quin és el ciutadà que ve a quina ciutat a pixar-se al carrer? No? Això és Europa, també, eh? Lloret de Mar és l'exemple perfecte del que és Europa.
Sí?
Sí. Per nosaltres, sí, per desgràcia. Vull dir, que hem de... O sigui, un país renegat a un sector terciari, no?, de serveis, allà, bueno...
Jo, però... Parlant de renecs, fem-ho la inversa, també. Alguna cosa positiva deu tenir Europa des de la seva construcció? Que és el que dèiem, per no semblar aquí que estem postulant...
Clar, saps? O sigui, coses interessants d'Europa. Bueno, és innegable, no?, que... Jo sempre, en aquest sentit, sempre penso en la teoria crítica, no?, amb Horkheimer, amb Adorno, amb Habermas, a vegades, amb, inclús amb Michel Foucault, que diuen nosaltres critiquem la idea d'Europa, critiquem la idea d'Occident, critiquem tota aquesta tradició que ens ha portat aquesta misèria, però al mateix temps no podem renegar de ser il·lustrats. És a dir, no podem anar a una era precrítica abans del criticisme de la il·lustració. Això és el que diu sempre Foucault. Vull dir, hem de ser crítics amb la idea de subjecte, hem de ser crítics amb la idea d'Europa, però no podem negar el llegat de la il·lustració. Hem de fer un llegat crític de la tradició europea, però no podem anar enrere. O sigui, la il·lustració, diguéssim, amb les seves... O sigui, hem d'assenyalar les foscors d'aquella falsa il·luminària, però alhora és el nostre llegat, no? I és la nostra condició de possibilitat de la nostra emancipació. Això és molt interessant. Vull dir, aquest avanç, aquesta democràcia més o menys liberal europea, és la condició de possibilitat de la futura emancipació per a nosaltres. És a dir, aquests valors il·lustrats europeus ens els hem de prendre en sèrio per emancipar-nos. Això sempre m'agrada als pares d'allà i la Fundació dels Estats Units. O sigui, com aquesta la medalla que tenia de moneda del Jefferson, que posava, que eren molt cristians, que deia com obediència a Déu i com és el contrari d'obediència?
Desobediència
a qualsevol tirà. Vull dir, com aquesta idea d'aquesta democràcia radical, que és un valor il·lustrat al final, no? Que podríem recollir nosaltres, diguéssim. Això és la part bona.
Jo t'he preguntat què és Europa? D'on ve la idea d'Europa? Com neix Europa? Però cap on va Europa?
Europa, jo crec... No ho sé. Vale.
Ara t'he posat la bola de vidre, que si els politòlegs normalment em diuen no tenim bola de vidre, imagina't els filòsofs.
Bueno, potser tenim alguna cosa més a dir que ells.
Sí? No. Pam! Pam!
Bueno, no ho sé. Això que, no, que cadascú s'agafi com vulgui. Europa és un tema que parlo molt amb amics, a més. És un monstre ferit de mort. No? Europa ha de morir. Però què passa?
És una mica...
La decadència...
Pot ser que et posis una mica Nietzsche, en aquest sentit?
Ha de morir perquè neixi alguna cosa millor. Però el que ens preocupa és... Roma va estar quasi 1000 anys morint. O sigui, quan agafem la Roma bizantina, centenars d'anys de decadència.
Yeah.
No? O sigui, com... Un monstre pot tardar molt en agonitzar. I el que realment ens preocupa és que potser abans de morir s'ho carrega tot. No? Vull dir, perquè quan Europa comença a entrar en decadència, els feixismes fan... Perquè la gran decadència europea és a principis del segle XX. I el resultat és l'auge de tots els totalitarismes. Vull dir, aquest és el fantasma europeu, no, diguéssim. Vull dir que jo espero que sigui un monstre ferit de mort perquè neixi algú maco, però veurem què passa.
Veurem què passa, sobretot el 9 de juny. N'has de votar?
No. No crec, no ho sé.
Hosti, m'interessa... Treu una música, que ho farem més llarg, això. Ara m'ha interessat molt, això.
És un tema jugoso, que diuen.
Em deixes ser populista?
Sí, em dono permís.
Perquè saps per on aniré, oi?
Suposo que sí, però dispara.
Val. És a dir, tu em planteges una sèrie de dubtes i sobretot crítiques sobre què és Europa, l'europeïcitat i sobretot cap on, els perills de cap a on es pot encaminar Europa, però malgrat això tu dius, no, jo no hi participo.
No, perquè la idea és...
Però no és molt fàcil.
M'agradaria fer diversos recordatoris.
Vinga.
Ràpids i curts, perquè ja ens fan fora d'aquí. El feixisme no s'atura votant, això primer de tot. El feixisme no s'atura, s'extermina. Vull dir, tinguem molt clar això. O sigui, això dels cordons sanitaris és un deliri democràtic. Val? Vull dir, tinguem molt clar que la democràcia liberal serveix per perpetuar la democràcia liberal. I ja. Vull dir, ni tan sols la socialdemocràcia clàssica que ja era problemàtica, estem molt lluny de la socialdemocràcia de principis del segle XX. Molt lluny, molt lluny. Vull dir, i allò ja era problemàtic, però d'avui en dia ja és, és una broma. Vull dir, en aquest sentit, si volem fer alguna cosa, la solució no és votar les eleccions europees. És, per mi, és igual de respectable fer-ho que no fer-ho.
Però no et parlo només de l'extrema dreta?
Ja. Però
parlo de participar... et parlo de participar en un procés de decisió que formarà un Parlament que pren decisions que entren de forma directa a la nostra vida com a ciutadans europeus.
Tu creus? Tu t'ho creus, això?
Ho hem vist amb els pagesos?
Però en última instància... Sí, vale, poden haver-hi canvis. A o B, més o menys. Però el que digui el Fons Monetari Internacional va a missa, el que digui el Banc Central Europeu va a missa, i punt. I si de cop als Estats Units li diu... Doncs ja està. Vull dir, és igual que quan es va votar entrar a l'OTAN o no, que tothom, el referèndum va sortir que no i vam entrar igual. Vull dir, podem criticar la legitimitat després d'aquestes coses, no? Però al final... Vale, es parla català, és oficial el català al Parlament Europeu? Pregunto, eh?
Leo, fes el que et doni la gana. Fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable, gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.